frío, nevadas o lluvias extremas durante semanas y que podria afectar a Espanya.
Doncs ja estan avisant.
Que podria.
Sí, ja estan avisant.
Tot es podria.
Per cert, per acabar, el Joan Soteres, que està fent allò d'escolta el versió i està veient el que cuina el Marc Ribas, ens ha fet un tuit del que està cuinant el Marc. El Marc Ribas.
Què és? Què és? Què cuina?
Diu,
ara si veuràs.
Sisplau, cuines TV3, ens ha fet, no enfoqueu ens ha fet més el tros de carn que avui fa el Marc Ribas. No em feu dir el que sembla. Gràcies.
Oh, Jesús.
I us podeu imaginar, bueno, doncs, un tros de carn...
És el tros de Rocco Siffredi.
Exacte.
Sí.
Però més gran encara, eh?
Ara se n'ha la imatge. Ara l'hem liat.
Ara ho has desconnectat, eh? Ara t'has quedat sense ordinador.
No li donis cop. Vigila. Escolta'm,
és el Rocco Siffredi embolcallat amb un fil.
Abans d'acabar, vols que et faci un petit tast per demà?
S'ha mort l'ordinador del...
No, ara.
Ja ha
tornat.
Ja ha tornat.
La peça de carn de Marc Ribas acaba de... Acaba de
revifat.
Demà comentarem ampliament, demà, el tema, l'últim capítol del xofer de Ruiz Mateos.
Sí.
Perquè si pensaves que s'havia acabat, encara no s'ha acabat. I ens queda l'últim capítol, que me l'he estat esperant que vinguessis per posar-te'l. L'has vist, no?
Sí.
Per aquí l'hem vist. Atenció, hi ha un petit tast de lo que vindrà demà. El tema de l'horòscop. Si jo pensava que l'últim que m'esperava veure en aquesta minissèrie és Rapel.
Claro, salió Rapel.
Ja anava Ruiz Mateos.
Era molt supersticioso.
Bueno, és que evidentment Rapel li tirava les cartes.
Tenia una manía en función de... La persona con la que estaba hablando a la hora de negociar, el horóscopo era prioritario. Es decir, antes de hablar de lo que quieres hablar, me tienes que decir qué horóscopo eres. Y entonces la persona decía, yo soy Piscis, soy Acuario, soy Cáncer. Entonces él miraba una tarjeta que tenía con las compatibilidades con él, porque mi jefe era de signo Aries.
Toda la gente Aries es decidida, lanzada, impetuosa. No se te pone nada por delante. Es una gente, yo diría un poco, entre comillas, trepa, pero ambiciosa.
En el momento que la persona con la que iba a hablar, con la que iba a negociar, le daba un signo que no era compatible con el suyo, la negociación se iba al traste. Un simple saludo y le mandaba a hacer puñetas.
A lo mejor cada tres meses o así me llama y dice, oye, ¿me puedes recibir? Sí, sí, claro. Y yo ya le dije, si me quiere usted hacer un día una pregunta, me llama y miramos las cartitas y yo miro la pregunta, no tiene usted que desplazarse. No, no, pero es que yo para ti, yo no quiero una pregunta, yo quiero venir un ratito más largo.
Sí, sí. És a dir, que podia avançar amb un nou projecte, amb una nova empresa, depenent de lo que l'altre...
Bueno, perdona, jo m'estic llegint el llibre de Carme Riera sobre Carme Balcells.
Sí.
Que és un llibre, per cert, magníficament escrit. O sigui, és una delícia llegir a Carme Riera. I explica que Carme Balcells, qualsevol decisió, abans anava a l'astròleg.
Sí.
Totes les decisions de la que ha estat l'editora o les editores més importants del món, diguem-ho així, del món, qualsevol decisió abans de prendre, de fer el pas, moment, primer he de consultar amb l'astròleg. Amb l'astròleg.
Podem dir que és un encert.
I li deman...
Que és un encert anar a un astròleg que et vagi...
Carme Riera, Carme Balcells ho explica, que ho feia sempre. Qualsevol moviment empresarial, abans de prendre la decisió, sempre anava a l'astròleg.
Per si us interessa el llibre, es titula Carme Balcells, traficant de paraules.
Doncs això.
És el títol.
Estic a mitja lectura, que per cert és un d'aquests llibres totxo, però que passa molt ràpidament. I sí, a qualsevol decisió, moment, primer, a primera hora del matí,
I no diré, noms, però un president de la Generalitat hi anava tot sovint.
Uno y más de uno.
El Pujol.
Claro,
no
más de uno,
en Pujol,
con el péndulo, les cartes astrales, les contraposiciones.
No venia vostè.
No, bueno, algunos sí, algunos no. Yo ya les dije, política no quiero, cabrones de mierda. ¿Me entiende?
Escolta'm, aquesta nit s'estrena Les Tres Puertes de Maria Casado, a la 2. Recordes aquest programa que fèiem?
Però no el van cancel·lar?
No, el van renovar, però per la 2. I li van retallar el pressupost. Es fa a la 2, s'estrena aquesta nit, té l'Albert Espinosa i l'actriu Aitana Sánchez Gijón. Li han retallat una mica el temps, però ha passat a la 2, que era on tenia que estar en el seu moment. Recorda aquella història que va passar amb
Pedro Ruiz. Per tant, dos convidats.
Sí.
Ha passat de 4
a 2. Hem reduït una mica el pressupost. Sí. Però bé.
Molt bé, doncs escolta, bona
proposta. Tens menú.
I menús també en tenim. Les 4 i 5, ara tornem. RAC 1.
Que sí, que ja sé que controles moltíssim altres coses. Però si creus que les rebaixes en tecnologia consisteixen a aprofitar per carregar el telèfon a l'oficina... A veure, doncs això és que et falten rebaixes. És que et falta FNAC. Aprofita les rebaixes de la FNAC amb fins a un 50% de descompte en milers de productes. Et falta FNAC i FNAC.es.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a Saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Gran concert d'any nou, la famosa Strauss Festival Orquestra amb ballet. La millor benvinguda a l'any al més pur estil vianès. Al Palau de la Música del 23 de desembre al 22 de gener i al Liceu 1 i 9 de gener. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
Comença l'any amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Bolero de Ravel.
Deixa't seduir pel seu ritme magnètic sota la direcció d'Andrés Salado. A més, Erickson Ruiz ens emocionarà amb el concert per a contrabaix d'Efraín Osher.
Divendres 20 de gener a la Faràndula de Sabadell i dissabte 21 al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 6 minuts, i corre per aquí Míriam Díaz. Míriam, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé, i tu?
A veure, la pregunta de l'enigma d'avui del Dani Arbós, què sí? Respondries?
Mm-hmm. Recordem que avui preguntàvem d'on s'obté la majoria d'insulina que es fa servir. Et dèiem, de vaques, de porcs o de bacteris? Aquestes eren les tres
de opcions. De l'Àngel Borowski. ella sí que en tenia d'insulina.
Sí, sí, s'hauria de dir, eh?
Sí. Doncs la insulina que feia servir la
Borowski... Àngel Borowski.
Doncs d'on prové, no? Perquè ja no la va fabricar. No?
De la nevera, de la nevera. La
doncs abans de la nevera la deurien a buscar una farmàcia, de la farmàcia d'una... I llavors, d'on s'obté? De vaques, de porcs o de bacteris?
Home, no sé, jo diria de bacteris, no?
Molt bé, molt bé. Aquí es nota una persona informada.
Sí,
de bacteris,
sí,
home,
bravo,
sí.
Bravo,
molt bé!
D'un animal.
No, t'he de dir que abans de la biotecnologia es feia servir del pàncreas de...
El Toni dempeus aplaudint a la Míriam, eh?
Ah, a mi,
si li ha semblat...
Què t'ha passat ara?
Està movent la pedra per veure si...
Eh?
No, que jo bacteri, jo no ho hagués dit.
Sí, doncs abans sí que es feia servir de...
El tocino.
De la llet, jo.
Abans es feien servir de vaques, però no de la llet, sinó de vaques i porcs, però no, del que es feia servir per la indústria alimentària, dels residus que quedaven, del que no es feia servir. Però heu de pensar que es necessitaven més de 2 tones de les desferres, per exemple, d'un porc o d'una vaca, per obtenir, 240 mil·lilitres d'insulina purificada. O sigui que, imagineu, 2.000 quilos de porc per treure 240 mil·lilitres. I des de ja fa molts anys es fa amb bacteris modificats genèticament perquè produeixin la insulina. A més, així es poden fer diversos tipus d'insulina, més d'acció més ràpida, d'acció més lenta, que sembli més la humana. Per tant, tota aquella gent que està en contra dels organismes modificats genèticament, doncs està en contra de les pobres persones amb diabetis que cada dia, o pràcticament cada dia, s'han de punxar insulina.
A veure, central de dades, Marta Gailà.
Central de dades,
com
havíem rebut
avui?
768 mails, molt són
bé,
els que hem rebut avui, i d'aquests 540 l'han encertat.
Molt bé, un alt
percentatge. Míriam,
vinga, va,
com que avui ho has encertat, va, un número de l'1...
Has de punxar.
El 540, quin esculls? Doncs mira, com que comença per C, el 120.
El 120.
Molt ben trobat. Ho heu vist o no?
Molt bé, fixa.
Comença
està
per
fina,
5,
eh?
120, sí.
Fineta.
I a més, fina. 120 de sucre.
La Míriam, escolta.
Estàs al límit.
No, estàs malament ja.
Sí, estàs un pelat, eh?
Estàs
un pelat. A partir de 100 has de començar a fer una mica de bondat.
No generis alarma.
110. Una mica de bondat.
110 és el màxim.
Sí, no, però a partir de 100 has de començar a fer una mica de bondat i deixar-te estar.
Però aquesta és la trampa de la glucosilada, que et dona la mitja i amb això baixes. Amb això et quedes una mica més tranquil. Saps? Et surt una mica el sucre del dia.
Sí.
Tu dius, bueno, mínim la glucosilada i això et fa la mitjana.
Glucosilada és la primera vegada que ho sento.
Oh, que
ja tenim el guanyador.
Jo soc metge amateur com el doctor Bulgues.
Ara.
Avui el guanyador és Sergi Estruga Duplà. A l'opció ha posat C.
És búlgar, no?
No ho sé. Diu, bona tarda a tots, salutacions i felicitats pel programa. Sergi Estruga Duplà de... Serós.
Demà la Bíblia, senyor Marcelí.
Ui, què hi ha de la Bíblia?
Demà l'enigma científic està la Bíblia.
Escolta,
jo crec que de tot, tots junts.
Parlant de la Bíblia, en parlarem d'aquí re amb l'article que avui ens ha sorprès de l'exministre Jorge Fernández Díaz. Ho abordarem d'aquí uns minuts.
Demà l'enigma va d'això.
Però abans, Míriam Díaz, ens hem de posar al dia de les novetats aeronàutiques als Estats Units, perquè sempre posem d'exemple d'altres països del primer món que són referència. I avui, per exemple, als Estats Units ha estat la imatge del caos després de patir un problema informàtic.
Sí, sí, avions parats a les pistes de tot el país perquè doncs, les autoritats han prohibit la sortida de qualsevol vol intern durant unes hores per culpa d'aquest problema informàtic que ja s'hauria resolt, però encara no han trobat la causa, s'estaria també investigant.
Els russos.
Però l'última hora és que
com
ja es permeten...
No cal que buscar tant, jo juro els russos, sí, que tenen aquests els pirates dels informàtics dels ordenadors.
Miri, sense ànim de donar-li la raó.
Clar, home, ja t'ho dic jo.
Podria ser.
Fa una pinta d'atac informàtic
que
no saben.
Els xinos.
En principi, la Casa Blanca ha descartat l'atac informàtic, això sí.
Perquè si dius això, ja demostres que ets un merda.
Què vols que et digui? És que, si tu, perdó, si tu dius... Si tu, aquí... Ja. Fixa't en la trampa. Si tu assumeixes que ha estat un atac informàtic...
Vol dir que ets vulnerable. Que ets un merdet,
Ara. I aleshores tu sempre has de dir que no. No ha estat un atac informàtic.
Però quedes millor si dius que ha estat un atac informàtic, que no passi, ha estat una errada.
Quedes...
Jo crec que quedes millor dient, ens ha atacat algú de fora, que no pas dient, l'hem pifiat,
quedes com un
perdillo, ens hem equivocat.
Jo estic amb el senyor Requesens, tot i que no ho
és. Sembleu l'ala oeste de la Casa Blanca.
No, perquè si tu reconeixes que tens un sistema de defensa que és feble, doncs clar, no quedes bé. En canvi, si tu dius, no ens ha afectat cap atac extern, fas el xulo que tu tens un sistema de contraatacs externs collonut.
Tallafocs.
I que ha estat un problema de l'embrague.
Però tu recordes quan es van aturar els trens? Us en recordeu aquell dia que havien de fer un canvi de software?
Sí,
un canvi de disquets, que es va aturar tot, es va col·lapsar perquè el disquet no està... Allò va donar una imatge...
Bueno, és que Adif, quina imatge
però,
dona?
Però lamentable, vull dir, que quan t'equivoques tu, encara quedes com a més cutre al xitxero.
Bueno, és que venim de...
Perdoneu per la paraula, que no és correcte.
Sí, venim d'Adif i del que anem veient...
Bueno, perdoneu.
Jo el que passa és que van dint les coses.
Exacte.
El tema és que encara no saben què ha passat. El que sí que descarten és l'atac informàtic. Però sí que Joe Biden...
Els xinos també, no veus que fan totes les peces electròniques dels ordenadors, les fan a Xina, o els russos,
russos
de... O els de la Corega. Mm. Els de la Corega
del nord.
Però aquests estan... No, russos.
Corega.
Corega. Ara tenen cèntims perquè Rússia els hi compra petardos.
I els diran també.
Per què no fan la píndola al matí amb el vestir? Perquè li calen comentaristes d'àmbit internacional.
Sí, amb el seu rigor, sobretot. Mira, Joe Biden, això sí, ha ordenat una investigació exhaustiva per saber el que ha pogut passar. I el que hem de dir és que, tot i solucionar-se el problema, sí que hi ha un caos encara considerable d'avions que acumulen retards i que diuen que això durarà hores, que es pugui posar tota hora.
I més que demà no hi torni a passar. I ara, la segona, més quan encara és més grossa.
Un mínim de 1.500 vols afectats.
Fixa't.
O més.
Bé, aquesta és una de les notícies d'avui que, en fi, que ens han posat amb tota l'atenció, però la que més atenció ens genera és tot el que gira al voltant de la violència de gènere i de la violència domèstica.
Sí, perquè estem pendents avui de com ha acabat aquesta reunió entre el Ministeri de l'Interior i les policies de tot l'estat espanyol per abordar noves mesures contra la violència masclista, per reforçar la protecció a les víctimes i frenar l'onada d'assassinats de les últimes setmanes. Una reunió on Interior, recordem, ha posat sobre la taula la mesura d'avisar les parelles de maltractadors dels seus antecedents. Avui, a més, la Fiscalia també ha demanat posar polseres telemàtiques als acusats d'agressió masclista que no entrin a la presó. D'aquesta reunió ens en donaran detalls d'aquí a una hora l'Armenteres i l'Arnau Mañé des de Madrid, perquè tenen diferents ofos i rodes de premsa del Ministeri i dels Mossos d'Esquadra que en donaran detalls.
Doncs una reunió, repetim, que començarà a 4:45 i que nosaltres us ho explicarem tan bon punt acabi. Dit això, avui ens hem llevat amb l'avís tipus Armageddon que ha fet Jorge Fernández Díaz, exministre, bona tarda.
Buenas tardes.
D'un cataclisme planetari des de la seva columna, podríem dir, de ciència-ficció a La Razón.
Sí, l'exministre de l'Interior alerta en aquesta columna de la possibilitat real, diu, de l'impacte d'un meteorit contra la Terra, en aquest article que es titula Io Eros, amenaça planetària.
No, vamos a morir!
Sí. Tot i que Fernández Díaz parla d'una mena de profecia i ja coneixem doncs, la seva afició per les revelacions místiques, també cita, atenció, missions de la NASA que estarien monitoritzant un possible impacte.
Fixa't.
Saludem a Miquel Sureda, físic i doctor en enginyeria aeroespacial. Doctor, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Un aplaudiment pel doctor Sureda. Que ens posarà llum aquesta alerta que avui ens ha llançat a través d'un diari de tirada nacional l'exministre, estem parlant d'un exministre, Jorge Fernández Díaz. Bé, l'exministre ja alerta al principi de la seva columna que no és recomanable pels lectors no oberts al que és extraordinari i poc convencional. Per tant, els que són incrèduls, els que no creuen pràcticament en res, com és el meu cas...
Els recomana no llegir-se.
Aquesta columna no l'hauria de prescindir. Però com que hi ha alguna cosa que... És allò que fes que soni alguna cosa que et generi una mica de versemblança. Hi ha un punt que parla de la NASA i del que va ser el llançament d'una nau que va topar contra un asteroide. Com que tot això vostè ho barreja amb el que explicarem tot seguit, dic, deixa'm preguntar als experts, no sigui que aquí es barregin naps amb cols, a veure exactament què és el que passa. I el exministre cita una banda de missions de la NASA que estarien monitoritzant una lluna i un asteroide de Júpiter. I per l'altra banda, un grup de joves cristians, allò barreja, en aquest cas de Colòmbia, que haurien rebut l'encàrrec de Déu de preparar l'humanitat davant del cataclisme planetari, protagonitzat per aquest asteroide que, repetim, està vigilant la NASA. Primera pregunta que li trasllado al professor Miquel Sureda. És veritat que la NASA té un interès especial en Júpiter, com diu Jorge Fernández Díaz, i que està monitoritzant una de les seves llunes, que es diu Io, i un asteroide que es diu N-433 Eros?
Eros, com la marmelada.
Bueno, el primer de tot és que he de dir que en realitat sí que hem d'estar preocupats, hem d'estar molt preocupats, però no tant per l'article, sinó perquè hi hagi personatges com el Fernández Díaz que hagin arribat a ser ministres i que després puguin arribar a escriure bajanades com aquesta. Això és una de les coses que a vegades dius... Però bueno, tornada realment al tema en si, doncs bueno, en general el que diu l'article
no te'ns avancis perquè això ho hem d'anar desgranant, perquè si no, clar, o sigui, per exemple, per començar, l'exministre de l'Interior diu que hi ha un secretisme en aquestes missions de la NASA i que no han donat a conèixer exactament quina finalitat tenen. Estem parlant de les missions Lucis i DART. A veure, quin és el secretisme que s'amarga en aquestes dues missions, professor?
Tots conmigo.
Bueno, en realitat quan hi ha missions d'aquest tipus es dona moltíssima informació sobre els objectius, es dona moltíssima informació sobre el que anirà fent aquestes missions al llarg del temps. Per tant, secretisme n'hi ha molt poc. La pròpia NASA, diguem, dona aquesta informació. El que sí és veritat és que a vegades no hi ha una justificació claríssima en el sentit de que anem allà per buscar vida extraterrestre o coses que siguin molt rimbombantes, perquè simplement el que nosaltres estem fent des de fa ja moltes dècades és intentar entendre com és el nostre sistema solar. El sistema solar està ple de planetes, aquests planetes tenen llunes, tenim asteroides, i si ens ho mirem amb calma les missions que s'han anat fent en les últimes dècades, hem visitat tot el que hem pogut. Hem visitat tots els planetes, estem visitant llunes dels planetes, estem visitant asteroides. Aleshores, concretament, la primera missió que has mencionat, que és aquesta que es diu Juno, que és una missió que va a Júpiter, la pregunta per què Júpiter és interessant? Bueno, Júpiter és un planeta extremadament important dintre del sistema solar, perquè de fet és el més gran i regeix, a part del Sol, és el que regeix també a nivell gravitatori molts dels moviments que hi ha dintre del sistema solar, per tant és un planeta molt important, volem saber com és la seva gravetat, volem saber el camp magnètic i per tant, tu envies una nau allà, que és aquesta nau, la tens donant voltes al voltant de Júpiter durant uns quants anys, i ja de pas doncs, vas visitant les diferents llunes. I és veritat que ara, una de les coses que diu aquest article. El que és cert és que és veritat que ara aquesta sonda està interessada en Io, que és aquesta lluna de Júpiter.
Per què?
I és veritat que durant... Bueno, perquè és una lluna interessant, perquè com també diu l'article, té moltíssima activitat volcànica, és una lluna on hi ha moltíssims volcans actius. De fet, si busqueu ara mateix a internet Io Pictures o alguna cosa així, trobareu unes imatges que ha fet aquesta sonda on sembla realment un infern. Es veu un planeta negre amb un munt de punts vermells que són volcans actius.
Fixa't.
I per tant és una lluna molt interessant, i en les pròximes, durant l'any 2023 i 2024, s'anirà acostant en algunes de les òrbites, i realment tindrem unes imatges espectaculars d'aquest planeta. Però a més, no només imatges, sinó que tindrem dades que ens permetran entendre doncs per què té aquesta activitat, temperatures i un munt de coses. Per tant, per què anem a aquests planetes? Per què estudiem aquestes llunes? Per interès científic, per entendre realment com funciona també el sistema solar.
Però a veure, professor Sureda, per dispensi que d'allò. Però és que vostè primer ha fugit d'estudi i ara està donant la raó a Jorge Fernández Díaz. És a dir, està donant la raó de la importància que hi ha en aquesta activitat volcànica en un planeta de Júpiter. I també fuig d'estudi i no explica lo de l'asteroide.
No, lo de l'asteroide anirem ara, però que una cosa sigui interessant i que ens interessi entendre-la no vol dir que hagi de portar la total aniquilació de la Terra, que és... El Jorge Fernández Díaz diu que hi ha una sèrie de missions de la NASA que estudien això i això, i fins aquí molt bé, i després d'això infereix que, perquè hi ha un grup de colombians que han tingut una il·luminació divina...
Ara anirem amb els colombians.
Vamos a morir todos, aleshores. La primera part de l'article, on parla de les visions, és certa. El que jo discrepo totalment és, diguem, amb les conseqüències finals.
Bueno, l'asteroide desviat, que també Fernández Díaz diu que la missió d'art també es va fer, però no s'ha explicat el per què es va fer aquesta missió desviant un asteroide.
Doncs estic totalment en desacord, i de fet aquí sí que podríem parlar d'escenaris apocalíptics. La missió d'art, i de fet jo he parlat de la missió d'art aquí amb vosaltres, és una missió que precisament es va fer com un assaig per intentar veure com serem capaços de deflectar la trajectòria, o sigui, de desviar la trajectòria d'un asteroide el dia que detectem un que estigui venint contra la Terra i que sigui potencialment perillós. Per tant, que sabem que en el futur, segur, no sabem si d'aquí 50 anys, si d'aquí 200 o d'aquí un milió d'anys, però que hi haurà asteroides perillosos que poden arribar a la Terra, això és una realitat, però és un tema estadístic. És un tema que ha passat històricament i tornarà a passar. I estem buscant mecanismes...
Vamos a quedar fritos como el brazo incorrupto.
Vamos a morir todos!
Això s'ha fet... Per això.
Bueno, un moment, perquè...
Perquè hi ha tota una tecnologia que és la de defensa planetària, que és com nosaltres actuarem el dia que hi hagi un perill. La realitat és que sabem que estadísticament ha passat que hi ha hagut asteroides importants que han xocat contra la Terra i que han creat cataclismes. Tots sabem, per exemple, que probablement l'extinció dels dinosaures va ser conseqüència d'un d'aquests cataclismes, i per tant estadísticament tornarà a passar, probablement d'aquí moltíssims milers d'anys, però tornarà a passar. Contra això, però això no és el que diu el senyor Fernández Díaz. El senyor Fernández Díaz el que diu és que Déu està generant una sèrie de cataclismes astronòmics al llarg del sistema solar que acabarà liant la pardíssima, i això és del que jo discrepo. No discrepo de que probablement algun dia una asteroide arribarà, i em sembla molt bé que aleshores missions com la missió d'art estiguin estudiant com podrem actuar en aquell cas.
A veure, anem a... perquè ell parla d'aquestes dues missions de la NASA que diu que han estat secretes, que no han explicat ben bé què és el que ha passat. Amb el que apunten en un vídeo, que ara escoltarem un parell de fragments, d'un grup de cristians de Colòmbia que haurien rebut a través d'una revelació divina...
una missió a la Terra
unes consignes,
un encargo, un encargo divino.
Que calli un moment i escrigui.
Uns missatges divins i que divulguen a través de la missió Io Eros. A la seva pàgina web hi han trobat aquesta explicació detallada.
Todo comienza con el sol que aumenta su actividad. Las tormentas solares se incrementan, lanzan olas de radiación. Se afecta el sistema solar y el sol se retrae. Io, una de las 69 lunas del gigante Júpiter, reacciona dada su naturaleza volcánica. La lava se eleva más de lo usual y se esparce, se acumula el helio y ocurre allí un feroz realce de gases, seguido de varias explosiones debido a la actividad volcánica de esta luna. Estas explosiones en Io generan reacciones en la atmósfera de la Tierra con consecuencias para el planeta, en su mayoría debido al exceso de yodo. El exceso de helio hace que Io se salga de su eje. Al girar su eje, se ladea y es ahí que un cometa la choca. La ciencia muestra en una imagen la cola de este cometa con humo denso y helio que golpea a Io. Le hace un cráter y deja un halo de luz azul. La parte sur se quema y se parte en cuatro. Varios trozos de esta explosión caen a manera de meteoritos sobre diferentes lugares de la Tierra.
¿Veus? Perdoni, en el vídeo diu la ciència.
La ciència.
Per tant, aquí el doctor Sureda...
Estan amagant fotos.
Aquí vostè també hi surt implicat. A veure, això és possible? És a dir, una tempesta solar pot provocar tot això? Ho dic perquè fa poc, a Movistar es va programar una sèrie que es deia L'Apagón, que amb una tempesta solar ens tot se n'anava a fer punyetes. Per tant, clar, dius, això... Ara anirem amb la segona part, però d'això, què ens en pot explicar?
Bueno, de nou, la premissa inicial és relativament certa i després totes les conseqüències que en deriven, diguem, són una bogeria. Comencem. Hi ha tempestes solars, efectivament. Què són les tempestes solars? Les tempestes solars són emissions, diguem, energètiques que fa el Sol en forma de radiació i en forma de partícules molt carregades que les emet de manera relativament aleatòria, no som capaços de predir exactament quan ho farà, en qualsevol direcció. Aleshores, quan aquesta emissió, que és una gran flamarada, no sé si heu vist aquestes imatges.
Sí, home, i tant.
Tires un patarró, no? Sí. Aleshores surten aquestes grans flamarades i això al final és veritat que el que fa és emetre moltíssima energia, radiació i partícules, i aquestes partícules i aquesta radiació doncs es propaguen l'espai i aleshores si tu, la Terra, per exemple, estem en la trajectòria d'aquestes partícules, arriben i a l'arribar aquí doncs tenen efectes. Quins efectes tenen? Doncs un dels efectes més macos que estem acostumats a veure són les aurores boreals, per exemple. Sí. Les aurores boreals són aquestes partícules carregades que les atrapa el camp magnètic, les puja cap al pol nord i cap al pol sud del camp magnètic i amb la interacció amb unes capes de l'atmosfera generen aquests colors tan macos. Però també tenen altres conseqüències, que són potser una mica més perilloses, que és que com que tenim la Terra rodejada de satèl·lits que tenen circuits electrònics, que tenen processadors, quan arriben aquestes partícules carregades i tota aquesta radiació, pot danyar alguns d'aquests satèl·lits. I, per tant, és veritat que aquesta sèrie d'Apagón parla d'una realitat que coneixem, que és que tormentes electromagnètiques, que en diem, poden arribar a afectar doncs, satèl·lits de comunicacions, i com que és veritat que cada vegada depenem més dels satèl·lits, doncs això podria arribar a tenir alguna vegada conseqüències sobre el sistema de localització GPS i comunicacions. Això és cert, i això és una cosa que ens preocupa i que també s'està treballant perquè els satèl·lits estiguin apantallats contra aquests problemes.
Però està donant la raó, professor Sureda.
Ara anem a... Això és el que... Això és l'inici de tot el que...
En tot cas, estic donant
l'efecte domino.
La sèrie d'Apagón, en tot cas, dic que la sèrie d'Apagón, la premissa és relativament certa. Ara, d'aquí a dir que aquesta radiació pot arribar fins a Io, pensem que Io està llunyíssim. O sigui, nosaltres estem a una unitat astronòmica relativament a prop del Sol, i Io està al costat de Júpiter i, per tant, està molt més lluny. Aquesta radiació, quan arriba allà, evidentment, s'ha dissipat molt perquè s'ha anat ampliant, diguem, a mesura que s'allunya del Sol, cada vegada, diguem, l'esfera en què es va allunyant és més gran i, per tant, la quantitat de radiació que t'arriba és més petita i, per tant, això és molt, molt, molt difícil o gairebé impossible de pensar que pugui tenir un efecte real sobre aquesta Lluna. També és cert el que diu, que la Lluna és volcànica? Sí, però no passa res. De fet, volcans n'hi ha al llarg del sistema solar. La Terra té volcans, Mart ha tingut volcans, i jo sí, en té uns, ens interessen molt, però aquesta primera premissa de que aquesta radiació encendrà Io i d'aquí es començarà a generar un cataclisme còsmic, doncs no, jo no li veig cap sentit.
Bueno, seguim amb la segona part del documental. Bueno, el documental, a veure, és un vídeo de 3 minuts, no és un documental.
El documental és donar-los molt.
Bueno, no, clar, documental. És que aquí el Solans ha posat documental, home, t'has accedit una mica. Això no passa d'un públic reportatge. Bé, amb aquests grup de cristians colombians anem amb la segona part del vídeo, on diu que ara ve el pitjor. Ahora ve el picho. Ahora ve la par más apocalíptica. Agafeusa.
Un trozo grande de Io se dirige hacia el cinturón de asteroides y choca con el asteroide Eros 433, formando una gran cruz de color azul debido al helio. Dios anuncia que este suceso es el gran aviso y se ve por toda la Tierra. La estela detrás de Eros cae a la Tierra en forma de meteoritos que causan caos y dolor. El trozo más grande de Eros va a la Tierra, rodea la órbita y por misericordia de Dios solo roza el planeta. Sin embargo, el mar se alza y genera enormes olas. El norte no es norte, el sur no es sur. Dios pide mucha oración para disminuir estos impactos. Y la ciencia dice, Dios existe. Este suceso es permitido por Dios y lo único que queda es orar y arrepentirse. La etapa 3 ya es en la Tierra. Al rozar Eros a la Tierra, sopla un aire letal que deshace todo. Se dan los 3 días de oscuridad. Se da cielo y tierra nueva. La Santísima Virgen María y la milicia celestial derrotan al infierno y estaremos en paz. Es nuestra esperanza.
Bueno, aquesta última part jo ja m'he perdut d'aquest document, havia dit documental, però no, no, els solans havien posat document.
Has vist el planeta aquest de Júpiter, ple de volcans?
Sí, sí.
És l'infern, eh? És l'infern,
pregunta...
eh? Això és l'infern, eh?
Bueno, lo de la que vingui els meteorits en forma de creu, això sembla la performance del cap d'any aquí a l'Avinguda Maria Cristina amb uns... amb uns drons que va ser magnífic.
Bueno, i van fer la cara d'un dimoni, eh?
Va ser magnífic, realment molt ben treballat i cada dia millor aquest tipus de performance de cap d'any. Però dit això, és possible aquest xoc entre aquest tros del Io que xoqui contra aquesta estrella que porta nom de nacional de carretera, és a dir, que porten la N433, que té nom de nacional 433, o això ja aquí ja anem... Perquè després ja la crea... O sigui, els... Fixi's, els vindrien ja...
Sí, els trossos de...
Els meteorits en forma de creu, sí, sí, sí. No sé si he dit un color lilós, que ja se'ns vindrien a sobre de la Terra. Sí, sí. Això tampoc ho veu factible per enlloc.
Bueno, aquí clar, si sí, partim de la base de que jo no crec que una erupció solar, o estic convençut que una erupció solar no pot trencar Io, la Lluna, aleshores és impossible que un tros d'Io acabi col·lisionant contra un asteroide. Però bueno, a veure, aquí jo separaria dues coses. La realitat és que això ha succeït. Ara, de nou, li estic donant arguments al senyor Marcelí perquè...
Home, és que esclar, és que a veure, perdoni, senyor Zoneda, és que contínuament m'està donant la raó al que diu el senyor Fernández.
Sí,
és que esclar,
és molt interessant tenir en compte que quan es va crear el sistema solar, realment estava constantment succeint això. Estava planíssim de cossos de diferents mides, orbitant en diferents òrbites i allò realment era un caos i moltíssimes coses col·lisionaven contra altres, es formaven planetes, la Lluna, per exemple, que tenim nosaltres, es va formar de la col·lisió de dos planetes, la Terra amb un altre planeta, i aleshores un tros d'aquest planeta va sortir disparat i va crear la Lluna. Per tant, això realment ha passat. El sistema solar ha sigut, en la seva formació, un conjunt de cossos que realment estaven interaccionant moltíssim, però tots els cossos han anat arribant a un equilibri i ara mateix les òrbites dels planetes, les òrbites de les llunes al voltant dels planetes són extraordinàriament estables. Per tant, és completament impossible que una lluna de sobte es despengi de la seva òrbita i caigui contra el cinturó d'asteroides o aquest tipus de coses. Per tant, hem de tenir en compte que els planetes, les llunes i quasi tot el que està en el sistema solar estan en òrbites molt, molt, molt establertes i d'aquí ja no sortiran, però és veritat que el sistema solar, tant dintre com fora, té uns cossos que van per lliure, que són els cometes i els asteroides, que eventualment en algun moment... Doncs realment, com ja hem comentat abans, cap la possibilitat de que algun pugui suposar un perill per la Terra. Per tant, no estic dient que no pugui haver-hi avenços perillosos, el que estic dient és que tota aquesta combinació d'esdeveniments que aquests colombians han tingut, suposen un viatge que no vull saber què havien pres, doncs no té cap sentit.
Otro cabronazo científico aquí.
No, perdoni, ens agafem al doctor Sureda, que amb això... té tota la fiabilitat, bueno, no com Jorge Fernández Díaz, que fa un article.
Bueno.
I ara, vinga, barregen amb psicòlegs.
Otro cabronazo que le va sonando el WhatsApp, está aquí hablando... de los planetas jodiendo.
Sí, hombre, espacial,
sí,
no
va, sí, los científicos sois las cagarrotas de la chiseta de la antigüedad. Lo he dicho 400 veces y lo digo 401, ¿me entiendes? Se lo dije en radio com radio en el cabronazo de Cunit, no, el científico.
Senyor català,
perdona.
Senyor català,
perdona. No es passi d'imbècil vostè ara.
Ei, senyor,
és, no es passi d'imbècil. No, perquè,
sisplau, senyors,
abans que naixés un científic, abans que naixés un científic a la història d'un milió d'anys, hi havia un senyor que va descobrir les estrelles i feia astrologia. I els científics van ser les cagarrutes que feien els
senyors de l'antiguitat.
Perdoni, vostè ja es nota que és un escarós i repugnant socialista.
S'ha acabat.
Veig que barreja científic, socialista i repugnant. I cagarruta.
Senyor Lleuger, sisplau.
Vale, ja me'n vaig.
No.
Va, marxa.
Aquesta no és la manera.
Va.
Puto socialista, científic.
Prou, home.
Bueno, ens quedem més tranquils després de la conversa amb el doctor Sureda.
Jo no, perquè m'ha confirmat. No, digui.
Sureda!
No estava dient res.
No, és que era el Cuny, que encara el teníem amb Voltratomba. El teníem amb Voltratomba des de Ràdio Nacional.
Perdoni. Però, bueno, vostè m'ha confirmat tot el que ha dit el senyor Fernández Díaz.
No,
vostè m'ha confirmat.
Jo el que he confirmat és que hem d'anar amb cuidado. Jo el que he confirmat és que hem d'anar amb compte, que és un tema que s'ha d'estudiar i que, per sort, ara mateix tenim les tecnologies per estar monitoritzant un munt d'asteroides que passen a prop de la Terra, i ara mateix tenim una gran certesa de que en els pròxims anys, en les pròximes dècades, ho tenim tot bastant controlat i no tenim un perill imminent, per tant. Però paral·lelament està molt bé que la NASA i l'Agència Espacial Europea, també la ESA i moltes altres agències i cada vegada més empreses privades facin missions especials per entendre com funciona el sistema solar i per trobar maneres d'actuar en el moment en què hi hagi realment una amenaça real. Això és el que estem fent des de la ciència.
Doctor Sureda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
No, meu padre, hijo, Espíritu Santo.
Una abraçada, com sempre.
Quines beneït per Alberto, per Jorge Fernández. Una abraçada.
Tranquilo.
Gràcies, bon any, doctor.
Bon any igualment.
El Miquel Sureda, físic i doctor en enginyeria aeroespacial, per això li diem doctor, perquè és doctor,
sí,
a la matèria.
Sí, sí.
Més coses, Míriam. Déu-n'hi-do la polèmica al voltant de la decisió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'anar a la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. Recordem...
ja no és el meu president.
Produirà la setmana vinent.
La setmana vinent a Barcelona, concretament al MNAC.
El que ha sigut això?
Gomito de fàstic. Arrojo de fàstic.
Ai, de veritat, eh?
Jo ara sembla una greixa. Però sembla una garça. O un animal en gel.
Quina manera d'habitat tan
estrany. No, endavant. Va, digues. Aquesta no me l'esperava ja.
No, que dèiem que... que esperar...
Aquest no sóc jo.
No, aquest és en Pami, eh?
Pami.
Que també té la mateixa manera de...
El Pami,
extreure les seves maldats.
Ai, Déu meu. Doncs Esquerra defensa que és compatible que Aragonès sigui en aquesta salutació inicial de la cimera i simultàniament el seu partit es mobilitzi en contra de la cimera amb tot l'independentisme. La portaveu dels Republicans, Marta Vilalta, creu que seria irresponsable que el president deixés la cadira buida.
En un club de futbol, quan el president vol fer de jugador o vol fer d'entrenador, o quan l'entrenador vol fer de president, o quan el jugador és tal, llavors va malament. Però, en canvi, tothom té el seu paper i el seu rol. I aquí, d'alguna manera, seria una mica similar. El president de la Generalitat ha d'estar representant el país, i si m'ho permeten, en aquest cas, doncs, la gent d'Esquerra Republicana, que no estem al govern, doncs serem al carrer jugant a la reivindicació en positiu.
Per favor, no es pot continuar així. Mira, la foto de la cimera també hi serà Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, que ha aplaudit la decisió d'Aragonès, però ha titllat d'incoherent que Esquerra es manifesti en contra.
És curiós perquè el sistema acaba engullint a tots els que són antisistema, eh? Sí. Recordo Colau fent de vieja malla, sí, l'altre, sí, vull dir, aquí tothom passa pel tu. President Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, expliqui'ns el seu posicionament. Com a president de la Generalitat hi assistirà, el govern govern hi assistirà, però membres del seu govern, que són d'esquerra, i el seu partit d'esquerra, estan en contra de la cimera.
La meva posició, la meva postura està claríssima. Tot depèn, en qualitat, de què m'ho pregunti o de què hi assisteixi. Si em fa la pregunta com a militant d'Esquerra Republicana de Catalunya, li he de dir que em sembla una provocació fer al nostre país aquesta trobada entre estats opressors. Ara bé, si m'ho pregunta com a president, li diré que és un honor que dues grans nacions hagin triat Catalunya per fer una cimera tan important com aquesta.
I des del punt de vista com a militant d'Esquerra Republicana?
Doncs mira, el dia de la cimera faré servir la Constitució espanyola com a paper de vàter, me l'aixugaré ben aixugada. I
com a president de la Generalitat?
Respectaré amb devoció religiosa la Constitució i faré una crida a la calma.
Com a independentista, com veu aquesta cimera?
Diré puta Espanya ben alt el dia que hi hagi aquesta cimera.
Com a president del govern català?
Diré viva Espanya, ben alt, ben clar, per fer un crit a la calma. Mire, en aquest sentit, jo, sempre a favor de la línia de pensament de Sandro Rosell, és un home amb una coherència de la que tots hauríem d'aprendre i hauríem de celebrar i adoptar, sobretot amb el tema de l'independentisme.
Jo d'acord sóc independentista, però de cap no. Jo, si hi haguessin unes eleccions per poder un referèndum, per poder votar la independència, votaria que sí, però si guanya el sí me'n vaig. I la gent diu, però tu estàs boig. Bueno, no ho sé.
Ara queda més clar, no?
Jo, perdoneu, estic resant fa dies perquè es presenti d'alcaldable Sandro Rosell. Crec que és qui falta ja per acabar de arrodonir l'equació.
Espera't, Toni, un moment, que aquest comentari m'ha fet molta gràcia. Carolina Sus diu, per culpa del senyor Vicenç Martí, m'ha sortit el cafè pel nas.
I parlant de noves incorporacions, de gent jove, gent amb ganes, sàvia nova del món de la política, torna Daniel Cirera.
Hombre!
Perquè tenim, després d'Ernest Maragall, Xavier Trias, Ada Gavijita Colau i Jaume Collboni, gent jove, gent nova i gent amb ganes. Daniel Cirera torna a la política catalana, serà el candidat del Partit Popular.
Bravo.
A la capital catalana.
Exacte, avui ha fet la seva primera roda de premsa o presentació, ha detallat les línies vermelles, està convençut que el PP aconseguirà més regidors que ara fa 4 anys i que serà clau per la governabilitat de Barcelona. Ha obert les portes del partit per aglutinar tot el vot constitucionalista, a més està disposat a dir acceptar qualsevol suport, inclòs el de Vox. En canvi, té clar a qui no donarà cap suport.
Espero que el Partit Popular de Catalunya es converteixi en la casa comú del constitucionalisme a Catalunya, per tal que totes aquelles persones que en el passat van votar altres forces polítiques, a Ciutadans o a Vox, puguin confiar en el Partit Popular com a l'únic partit que pugui, de veritat, plantar cara als populistes i als independentistes.
Aquí qui es frega les mans és a Oriol Cruz, que no para de repescar imitacions que tenia al calaix.
Exacte.
I ara ves per on ja. Bueno, hem pogut recuperar Daniel Cirera.
Exacte, i així molt content d'estar aquí amb tots vostès després de molts anys sense aparèixer i tornar als acoples a RAC1.
Sí. Mira, Cirera diu que no donarà suport ni a Colau ni a cap independentista. Diu que mai ha vist la ciutat tan malament degradada, bruta i insegura com ara. I s'emmirallarà en Madrid per recuperar, diu, Barcelona com una ciutat de referència, divertida i acollidora per un turisme de qualitat. Recordem que va ser regidor del PP a l'Ajuntament durant 3 anys, quan va marxar Enric Lacalle, però el ressò mediàtic li va arribar quan va ser president del PP català, entre 2007 i 2008, que va triomfar aquesta imitació. El 2009, quan es qüestionava el seu lideratge al partit, és quan el van enxampar, ho recordareu, al Parlament, enviant un missatge a una diputada del PP on li deia que el partit era una merda, literal, i un teleobjectiu d'aquests li va pillar el missatget al mòbil. Així ho explicava anys més tard a RAC1.
Enllà del ramó de veus que dic mediàtic, doncs també algunes persones en el partit meu van aprofitar per demanar que em tregués del mig, no? I després que tampoc ningú pensa que darrere d'un polític, no? Hi ha una persona que pateix, que té neguits, que té problemes
i sembla que pues, allò de dar-li canya al mono que és de goma, no? Però bueno, el que no vaig voler és allargar la polèmica. El que passa és que aquella fotografia el que va servir doncs, és per... bueno, a vegades les misèries humanes es posen de manifest en determinats moments, no? I això va servir doncs, perquè es poguessin veure algunes misèries humanes.
Que millor, doncs, que després d'haver dit que aquest partit era una merda.
Molt malament ha d'estar el partit.
Ho
dic perquè que no trobem, no només el Partit Popular, sinó ho dic per tots els partits. Junts per Catalunya, Xavier Trias. Home, no hi ha més gent?
Bueno.
Esquerra Republicana, Ernest Maragall, que no l'han mogut ni com la meva pedra, que ara mateix circula pel meu interior. Ada Colau, que s'ha enganxat amb l'Octite, tot i que va dir que els mandats haurien de ser curts. I Jaume Collboni, que l'han intentat canviar, però tampoc ha volgut marxar, vull dir, más de lo mismo. I ara vostè.
Exacte. Però jo estic molt content de tornar, perquè doncs, m'engresca moltíssim, com per exemple que se'm convidi de nou actes com la marató de TV3 agafar trucades, va ser un
experiment. Bueno, però s'haurà d'esperar bueno, que pràcticament un any.
Sí, bueno, però en tinc ganes perquè va ser una experiència de merda, com el meu partit.
Ens acompanya també aquí avui el Daniel Cirera, que és el primer any que ve com a president del Partit Popular de Catalunya, però és el segon any que ve a la marató.
Sí, a la marató.
Has passat pels telèfons ja? O...
He passat ja, he estat una estoneta, he tingut 3 trucades, que no estan malament, tenint en compte que l'any passat vaig venir al matí i després de 2 hores vaig tenir un parell de trucades només. Aleshores, clar, era una mica...
I l'experiència avui és emocionant.
Home, sí, com a mínim fas feina, no? Tens la sensació de ser útil, no? I ara tornarem una altra vegada, estar una estona més.
Molt bé, doncs a veure si tens sort i continues rebent trucades. En Daniel Cirera ara hi torna a agafar telèfons, ja saben, des de casa, continua trucant al 905 11 12 13.
Sí, és que si no, no em truca ningú, si no vaig a la marató, almenys aquesta
manera.
Bueno,
il·lusionant, perquè passar d'una a 3...
A 3, doncs ja...
M'imagino a Vicenç Martí trucant a la marató.
Sí! I que m'agafi el telèfon al senyor Cirera. Penjo ara mateix, vaja la merda. Arrojo.
Versió RAC 1.
A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara, fins al 23 de gener, aprofita aquest lot estalvi. Detergent líquid gel actiu Colón, suavitzant concentrat flor i rentavaixelles tot en un finish per només 13,49 euros. T'estalvies 9,98 cèntims. Aprofita l'oferta. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV... totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pantall. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
És ara o mai. Només fins al 15 de gener gaudeix dels descomptes finals de la Roca Village. Visita'ns de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit i descobreix els descomptes més irresistibles a les botigues de les teves firmes preferides. Te'ls perdràs? T'esperem a la Roca Village per viure una experiència de shopping única amb els nostres descomptes finals.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
2 minuts passen de 3:45 de la tarda. Crida urgent dels bombers de Barcelona. Es busca els familiars de 6 bombers que van ser deportats als camps nazis, una història del tot desconeguda, durant la Guerra Civil. Tot plegat per recuperar la seva memòria i, en alguns casos, explicar als seus familiars que els seus avis van ser uns autèntics herois. Entrem a matèria amb el Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda. Dic els noms, els repetiré una altra vegada, si us plau, si els coneixeu. Ara també els posarem a les nostres xarxes socials. Ens podeu respondre nosaltres, o Bombers en Guerra, que és qui ha començat tota aquesta història. Estan buscant, per fer un homenatge oficial a aquests herois, a aquests bombers de Barcelona, deportats als camps nazis, a Josep Alcoberro Soler, Eduard Antonio Añové, Miquel Busquet Folquer, Jesús del Pueblo Moreno o Francesc Truco Barceló. Aquests són els 5 que estan buscant. N'hi havia un 6è, però ja han pogut localitzar un familiar i, per tant, ja estan avisats. Que, per cert, heu de tenir en compte, ara ho escoltarem, que hi ha famílies que no saben res del passat d'aquestes persones que estan buscant. No saben ni que van estar a camps de concentració
famílies,
nazis.
I molts de nosaltres, Marc, que història... quan hem llegit una mica... Bueno, hem començat a conèixer coses d'aquesta història, tampoc en sabíem absolutament res.
El programa TV3 de l'Eloi Vila, molta gent dels que anaven no sabien res dels avis.
D'aquí a menys d'un mes, el 3 de febrer, el cos de bombers de Barcelona homenatjarà la figura de 6 funcionaris de la institució que durant la Guerra Civil van acabar en mans dels nazis. Col·locaran una placa en honor a la seva memòria a l'antiga caserna del carrer Lleida a Barcelona, convertida en el Museu Espai Bombers. Ara, el cos ha començat una cerca per terra, mar i aire per trobar els familiars d'aquests 6 bombers i ho fan precisament perquè puguin participar en aquest acte i perquè se'ls pugui reconèixer d'alguna manera. Qui lidera aquesta tasca és el bomber i historiador Marc Ferrer, responsable de la web Bombers en Guerra, que fa anys que busquen bases de dades per treure a la llum una informació on hi ha 1.500 bombers que estaven actius a Catalunya durant la guerra. Efectivament, és una història de la que no en coneixíem res. Marc Ferrer, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda i gràcies per la feina. Estem buscant aquestes 5 persones. Podem tornar a repetir els noms, si vols. Són el Josep Alcoberro Soler, Eduard Antoni Anyubé, Miquel Busquet Folquer, Jesús del Pueblo Moreno i Francesc Truco Barceló. Ho tenim a les nostres xarxes i també a Bombers en Guerra. Qui són aquestes persones que esteu buscant?
Primer de tot, molt agraït també per donar-me difusió a aquest projecte i per ajudar també els bombers de Barcelona a trobar doncs, els familiars d'aquests bombers. Aquestes persones doncs, van ser bombers de Barcelona. Alguns eren bombers des d'abans de la guerra, d'altres van entrar quan va començar la guerra per tal de reforçar el personal. I tot així, doncs, malauradament, doncs, van tenir un mateix destí, en alguns casos molt més tràgic que els altres. No? En un moment determinat van a l'exili i llavors doncs, allà la majoria acaben allistats a les companyies de treballadors estrangers fent fortificacions pels francesos just quan esclata la Segona Guerra Mundial. Els alemanys els fan presoners i a 4 els deporten als camps de concentració nazis i a 2 els acaben traslladant també a Alemanya, però en aquest cas treballant en el que es deia el servei de treball obligatori, treballant a fàbriques de guerra alemana en un règim pràcticament de semiesclavatge.
Clar, ara jo et podia fer una pregunta molt innocent, que segurament ja t'han fet. Amb les xarxes socials que hi ha, la tecnologia, no es troben aquestes 5 persones? Des de quan fa que les estàs buscant?
Doncs la meva investigació vaig començar fa 15 anys, imagina't. No es troben, perquè malauradament i en els arxius poques dades tenim d'ells. Val? I llavors hi ha moltes coses que no estan digitalitzades. Ara, per exemple, fa un any i escaig que va tancar una pàgina a França feta per un particular on allà hi havia tots els morts que havien mort a França des del segle XX. Ell és una cosa que havia fet ell, però havia rebut moltes crítiques perquè deia que això era una invasió a la confidencialitat i a la protecció de dades i va haver de tancar la seva web, no? Exacte. Llavors també hi ha molts documents que estan en arxius, que estan digitalitzats, el que passa que d'altres no ho estan i d'altres també estan molt mal classificats o mal inventariats, que tampoc ajuden a la investigació.
Pot ser que tu truquis o acabis trobant un familiar que no en sàpiga absolutament res i que, a més, no en vulgui saber absolutament res del seu familiar?
Podria ser que no en sàpiga res, és possible. Que no sàpiga que hagi anat a un camp de concentració, potser la cosa està més difícil, però bueno, hi ha gent que a casa seva tampoc se'n va parlar gaire, o molt poquet, o gens per la por encara que va haver-hi, no? Jo m'he trobat el cas, per exemple, d'una dona, una filla d'un bomber, que la vaig anar a veure l'any passat, li vaig explicar, era un bomber de Barcelona que van fer fora l'any 39, val? I li vaig dir doncs, que tenia informació del seu pare i que buscava més informació. Ella em va dir, sí, d'acord, doncs vine'm a veure i tal, i llavors al cap d'uns dies es va fer enrere i em va dir que no volia saber res d'aquella època, que recordar li feia molt mal, perquè havien passat molta fam, molta misèria, molta por, i no volia saber res.
Marc,
malauradament...
Disculpa, vull preguntar què va passar amb... Perquè, clar, és un cos que, en principi, no està polititzat, no?, els bombers. Què va passar amb els bombers de Barcelona amb el trasbals de la guerra? És a dir, durant la guerra i després de la guerra. Perquè, clar, durant la guerra eren els encarregats d'apagar els focs generats pels bombardejos, correcte, per artilleria. Uh-huh. Què va passar? Com és que estàs cercant aquests bombers i què va passar amb el cos de bombers de Barcelona?
Bueno, estic cercant perquè primer sóc bomber, no sóc historiador i m'agrada doncs tot això, no? I també perquè el cos de bombers catalans és un dels cossos menys investigats durant la guerra, no? La guerra civil està molt investigada, no? Sí. Que si les brigades internacionals, que si l'ajuda dels alemanys, dels italians, de la intervenció russa, i aspectes molt petits, no? Que si els refugiats, que si les maternitats fins i tot, els refugis, els bombardejos, però el cos de bombers, que és un cos molt important, que allà on sempre hi ha hagut una tragèdia en el nostre país, ja sigui natural, els incendis forestals, riuades, tempestes, no sé què, o per temes de guerres o per incendis tecnològics, i són els bombers. Vull dir, la història del nostre país no s'entén sense els bombers, no? Vull dir, de fet, els cossos de bombers neixen quan tots just estan configurant a finals del segle XIX les ciutats, no? Neixen les ciutats, surten els serveis de claveguera, l'electricitat, els telèfons, el clavegueram, la policia, les assegurances i els bombers, no? Vull dir que és una cosa que i per això doncs cal també doncs reclamar i reivindicar, no, aquesta importància dels cossos de bombers. Vull dir, imagineu què passaria si no hi haguéssim bombers a la nostra societat, no? Seria un caos. Vull dir, sí, el cos de bombers està organitzats des de l'època dels romans. Vull dir, l'organització actual és d'època del romà, imagina't. Sí,
jo preguntava, o sigui, què passa amb el cos de bombers des de, o sigui, de quan acaba la república a quan arriba la dictadura, no? O sigui,
exacte,
i què passa amb tots aquests bombers que feien una feina? És a dir, què és el que va passar? Els van fer fora tots?
En el, sí, en el cas de Barcelona, sí. Jo tinc comptat 454 bombers, persones, que tot homes, sí. Des del 36 al 39, que fan de bombers, val? 251 ja són bombers abans de la guerra, val? I 203 entren al llarg de la guerra per tal d'ajudar, de reforçar el personal, no? Llavors, quan comença la guerra, què passa? Doncs primer, les autoritats republicanes, no? Doncs passen comptes amb aquelles persones que són sospitoses de ser de dretes, de ser catòliques, d'ajudar els franquistes, val? I quatre d'ells són destituïts. Val? En principi, 9 són destituïts, 4 ho són definitivament i 4 són readmesos posteriorment. I un, el 9è que queda, estava a Navarra i ell es queda allà al llarg de tota la guerra i fins i tot col·labora amb l'exèrcit franquista. No? A més, al llarg de la guerra, 5 bombers més són empresonats, acusats de ser militants de Falange, perquè també durant els bombers de Barcelona, jo també he descobert que van tenir una secció en la quinta columna de Barcelona. La quinta columna són aquelles persones que dins la zona republicana col·laboraven amb Franco. No? Després, acaba la guerra. I, clar, les autoritats franquistes inicien doncs, aquest procés de venjança, no? i de depuració. Automàticament, tots aquells bombers que van ser contractats durant la guerra pel simple fet de ser contractats per les autoritats republicanes són acomiadats. Val? Vull dir, ells no tenien culpa de res. Vull dir,
per això,
i van al carrer. Vull dir, també és una mala planificació estratègica. El cap dels bombers en aquella època, el Josep Maria Jordán, està negociant amb l'Ajuntament i aconsegueix que estiguin 6 mesos més, val? Cobrant la meitat de sou perquè facin de bomber. I finalment les autoritats franquistes diuen que no i van tots al carrer. Vull dir, i clar, de cop i volta els bombers de Barcelona perden 200 persones.
Crec que va haver-hi empresonats i també afusellats?
Dels bombers de Barcelona no hi ha cap afusellat, sí que hi ha bombers catalans d'altres cossos, no? De bombers de Barcelona jo tinc 27 que van patir un consell de guerra i alguns doncs, van ser condemnats fins i tot a 20 anys de presó. Saps? En aquest d'això.
O sigui, una figura que hauria de ser totalment neutral, per que va ajudar a la població, per sense cap vinculació política. En el cas dels bombers de Barcelona no, però alguns catalans sí que van ser afusellats. Com ens hem d'imaginar un bomber l'any 39? Com era, no, l'any 37? Què portaven? Com es podien, no sé, com treballaven aquests incendis?
Doncs d'una manera molt precària. Un simple casc de cuir, que no tenia ni pantalla com els que tenim actualment, un jaquetó de pell, unes botes també de cuir i un cinturó per poder portar alguna eina. I ja està. Vull dir, d'equips d'aire com els que tenim actualment no existien. Els vehicles eren moderns perquè s'acabaven de comprar als anys 20, no? Però clar, són vehicles que també moderns, però tenen 15 anys. Vull dir, enmig de la guerra tampoc costa aconseguir recanvis, no? Costa aconseguir vehicles nous. I a més, tot el tema dels bombardejos, no? doncs que afecten els carrers, estan en runes, no es pot circular bé, la xarxa d'hidrants doncs, també queda malmesa, clar, i a més, moltes vegades hi havia un bombardeig i al cap d'uns minuts o al cap d'una hora, just quan arribaven les ambulàncies, els bombers i els serveis de rescat, tornaven a bombardejar, vull dir que ells estaven literalment treballant sota les bombes.
Avui al matí m'has fet una comparació que m'ha deixat bastant glaçat, però crec que és molt oportuna. Deies que ens hauríem d'imaginar els bombers en la guerra actual a Kiev, no?
Sí, és un paral·lelisme que malauradament és molt actual, però potser la gent no ho entendrà, no? Vull dir, els bombers ucraneses és un cos que estan en guerra, des de l'inici de la guerra fa un any ja han perdut una seixantena de bombers morts o bé explotats per les mines o bé ametrallats o bombardejats per l'exèrcit rus, no? I les causes doncs són les comparacions són odioses, no, a vegades, però en aquest cas el paral·lelisme és molt encertat.
I a més que tenen altra feina, i també tenien altra feina l'any 37, a banda dels bombardejos, doncs les funcions que fan habitualment els bombers. Aquí hi ha moltes històries, gràcies a la recerca del Marc Ferrer, s'estan explicant per primera vegada, perquè és una època i un cos totalment desconegut en aquest moment, la Guerra Civil l'any 37. M'explicaves que fins i tot hi va haver-hi solidaritat, per exemple, durant el setge a Madrid, el novembre del 37, que van haver-hi bombers catalans que van anar a Madrid. Què va passar?
Sí, això també és un tema que està també molt poc conegut, no? Jo l'he estudiat bastant. Doncs el tema està que quan comença la Guerra Civil, Madrid, la resta de franquista gairebé arriba a les portes de Madrid, i Madrid és una ciutat assetjada ja des del novembre del 36.